Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vine amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes. Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 866 d'avui dissabte 12 d'octubre de 2019. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, A Tota Costa, en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Avui, amb un programa dedicat íntegrament al nostre bon amic Eduard Ametlla, ens ha deixat aquesta setmana amb 95 anys, una llarguíssima vida, la de l'Eduard, que avui recordarem amb diferents persones que han anat passant al llarg de tants i tants anys dedicats en aquest sector del submarinisme. La setmana que ve també, avui volem anunciar que la setmana que ve també dedicarem part del programa a fer una tertúlia interessant amb amics que van tenir l'ocasió de compartir moltes aventures subaquàtiques amb l'Eduard. Però avui, en uns instants, saludem, per exemple, en el Gorka Leclerc, que és un realitzador. Ha fet un documental recentment, Se li va fer un homenatge a l'Eduard Ametlla i avui parlarem del Gorka Leclerc i de tot aquest contingut d'aquest interessant documental. Al llarg del programa recordarem també el llegat de sèries, llibres que l'Eduard Ametlla ens ha deixat al llarg de la seva llarga vida dedicats en el món del submarinisme. Un món del submarinisme que va compartir molt directament amb segurament una de les persones més importants de la seva trajectòria subaquàtica. Avui també s'acompanyarà la Mercedes Vilanova, una de les persones, per ser la primera dona en tenir la certificació en l'any 54, 1954, la certificació de submarinista. Avui la Mercedes Vilanova també passarà per aquests micròfons de Ràdio Estel. Bé, doncs un programa que arrenca, com sempre, amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del José Matosas i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, benvinguts.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain.
Bueno, pues estamos en marcha en esta edición de A Toda Costa. Es la 866 de hoy, sábado 12 de octubre de 2019, por cierto. Felicidades a todas las pilares, ¿eh? Hoy es su santo, así que muchísimas felicidades. Hoy empezamos un programa que desde luego no nos gusta hacer, porque vamos a hablar a lo largo del espacio de la muerte de un buen amigo de este espacio de radio, Eduardo Amella, pionero del buceo en nuestro país. Ha fallecido a lo largo de esta semana. Nos ha dejado con 95 años, ¿no? Nos ha dejado un legado realmente de amistad, de cómo hay que ser buena persona. Todo un señor, Eduardo Amella, que nos ha transmitido a muchos esa pasión, probablemente, por el mundo del buceo, ¿eh? Hoy a lo largo del espacio, tal y como os digo, recordaremos diferentes aspectos de Eduardo Amella, de su historia, de su personalidad, de esas aventuras. Pero uno de los primeros protagonistas que queremos saludar esta mañana de sábado es una persona que últimamente ha estado muy cerca de él, ¿no? Gorka Leclerc, que es realizador, buceador, experto en estas materias, que ha tenido el privilegio, el honor de desarrollar una película en torno a la vida, precisamente, de Eduardo Amella, ¿no? Una película que fue presentada en el Acuario de Barcelona a través de un homenaje merecidísimo que se le hizo a nuestro amigo Eduardo. Hoy queremos saludar a Gorka, que también, como todos, bueno, pues ha tenido un enorme disgusto, ¿no?, por esa pérdida de Eduardo. Querido Gorka, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ti la noticia, la verdad es que también te impactó, a pesar de que era una noticia, en fin, relativamente esperada. Estaba ya complicada la salud de Eduardo, ¿no?
Sí, pues bueno, es ley de vida, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, muchísima pena. Yo le conocí hace 3 años, cuando le hicimos el documental, y bueno, a pesar de que tenía 93 años, pues desprendía, no sé, tanta vitalidad, tan buen humor, y lo que dices tú, era tan buena persona, que nada, en apenas el mes que estuvimos por allí rodando por Barcelona, le cogí muchísimo cariño, como creo que todo el mundo que le ha conocido.
Uh-huh. En fin, toda una personalidad, la de Eduardo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, ¿no?, para vertebrar, ¿no?, precisamente esta película en torno a la vida de Eduardo?
Sí, la verdad que, bueno, pues yo cuando conocí la vida de Eduard a través de otro compañero, de Mar Jiménez, que es fotógrafo submarino, y me empezó a contar, pues bueno, toda su historia de aventuras que yo desconocía, y dije, pero ¿cómo es posible que una persona así, porque siempre hemos oído hablar de Jacques Cousteau o de otros personajes que igual que son posteriores a él, además, ¿no?, y pues tienen, digamos, renombre mundial, pero de Eduard la verdad que, a pesar de aquí en España pues se hablaba mucho de él, pues no tenía este nombre que para mí tiene tantísima categoría como puede ser Jacques Cousteau o cualquier otro de estos emprendedores submarinos que ha habido en la historia, ¿no?, del buceo. Entonces, pues nada, me puse un poco manos a la obra, como me llamó, me empezaron a contar todas sus andanzas, todos sus récords. Es que ahora lo que me decía él es que tú ahora te vas a bucear, lo tienes todo hecho, vas a un centro de buceo y te dan desde el equipo, te sacan a bucear, te meten por un sitio en el agua, te sacan, sí, sí, por otro, pero ellos no eran unos pioneros para todo, para, bueno, de hecho Eduard, ya sabéis que empezó fabricándose sus propios equipos, eran inventores, ¿no?, digamos, del buceo, y tener esa predisposición, esas ganas, esa ansia de descubrir cosas, pues la verdad que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues nada, fui allí por primera vez a reunirme con él, a simplemente a charlar y a conocerle, y me acuerdo que en aquella charla, pues que iba a ser como de 15 o 20 minutos, ya estuve casi 6 horas en su casa, y me estuvo, bueno, y estuvimos hablando, que se me pasaron volando, la verdad, porque, no sé, eran todas las cosas que me iba contando. Yo recuerdo que mi cabeza estaba ahí hirviendo casi, ¿no?, de todas las cosas que me contaba y todo lo que se podía contar de él, y ya, pues ya desde ese primer momento me fui haciendo mi esquema, digamos, del documental que quería hacer con él, que la verdad que ha sido todo una maravilla poder hacerlo, poder conocer la vida, y no solo eso, que toda la gente que entrevistamos, toda la gente que nos juntamos con él en cuanto hablábamos o decíamos algo de que iba a ser un documental para Eduard Metge, todo el mundo quería colaborar, todo fueron puertas abiertas, y la verdad que ha sido un privilegio, de verdad, poder realizar este documental.
Uh-huh. Él encantado, ¿no?, de esa idea de realizar un documental en torno a sus peripecias subacuáticas, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que lo que te digo, cuando nos juntabas con él, yo recuerdo, no sé, le preguntabas, además es que eso era charlar con él, el buen humor, la memoria que tenía. Me acuerdo que empezamos a hablar cosas de cuando empezó, que empezaron los en el año 40, en el año 50, que han pasado esos 60 años, se acordaba perfectamente de cada detalle. Yo no tenía ni que decirle nada, cuando muchas veces cuando grabamos es difícil sacar al protagonista las palabras o que lo cuenten, sabes que se viva mucho esto que cuenta, que es importante cuando haces un tipo de trabajo como este tipo de documentales. Y la verdad que Eduardo, cada vez que hablaba, era todo pasión, se acordaba todo perfectamente. Y como decía yo, necesitábamos imágenes de recurso para cuando hablaba de las cosas, pero muchas veces no hacía falta, simplemente con poner la cámara, ver su cara, ver su expresión, ver sus ojos, de cómo ha disfrutado, ¿no?, de todas estas cosas que ha hecho en su vida, pues con eso ya, te digo, no necesitamos más imágenes que su plano medio para poder vivir, imaginar todo lo que había vivido él también.
Uh-huh. Sentido del humor, desde luego lo tenía, te explicaba las cosas de una manera muy didáctica, muy agradable. Además, hay que decir lo que tú mencionabas, ¿no?, que hoy en día cuando vamos a bucear, bueno, pues sabemos perfectamente lo que nos espera, pero en ese momento, en el inicio del buceo, cuando uno iba a, y se metía debajo del agua, en fin, sabía que entraba, pero entre comillas no sabía si volvería a salir bien, ¿no? Porque eran un poco como conejillos de Indias, ¿no? Que experimentación absoluta, ¿no?
Sí, como lo dice nuestro buen amigo Enrique, bueno, yo creo que lo conocerás, él fue el primer hombre que batió el récord que bajó a 100 metros, no fue el primero, fue el primero que bajó y subió,
a su
casa para volver a cenar, ¿no?
Sí, sí.
Y realmente en todo, pues cuando empecé a bucear, pues él se hacía sus propios equipos y los probaba a la bañera de casa. Y luego se iba allí, se iba a la zona de la Costa Brava para empezar a probar todo aquello. A mí, como cámara submarino, me llamaba muchísimo la atención porque yo ahora, pues eso, cuando vamos a rodar por ahí, pues tenemos unos equipos buenísimos, con muchísima autonomía, con muchísimas horas de grabación, y él, pues bueno, que su primera cámara se valiera de su parte de donde hacían, él trabajaba en la factoría esta de leche Ram, y entonces cuando me contaba que aprovechó cuando hacían esos los caldereros, le hacían esos depósitos de inoxidable, y aprovechó para hablar con ellos para que le hicieran la primera carcasa, y que las primeras luces que tuvo se las tuvo que fabricar con unas luces de camión. O sea, todo eso para mí es una cosa increíble, ¿no? Cuando lo escuchas. Realmente nosotros no tenemos mérito en comparación con esta gente, que encima rodaba con película, con negativo, y ibas con un rollo de 3 minutos o de 5 minutos, y poder hacer películas con esos medios, pues que la verdad es que es una barbaridad. Nosotros ahora lo tenemos mucho más sencillo, pero la verdad que el mérito que tenía esta gente en aquellos años, bueno, eran auténticos héroes.
Cuando empezaste a rodar el documental, Gorka, creo que Eduardo ya en ese momento ya no estaba buceando, ya no buceaba, ¿no? Quiero decir, materialmente.
Pues yo le conocí, justo cuando le conocimos, tenía un pequeño problema con la espalda.
Sí.
Y me dijo que en ese momento no, pero que el verano que viene que quería bucear. O sea, que fíjate que las ganas que tenía. Pero sí, ya cuando le conocimos ya tuvo ese problema en la espalda y ya no buceaba en aquella época.
Sí, sí. Bueno, los que hemos tenido ocasión de bucear con Eduardo y disfrutar con las inmersiones, bueno, pues uno, es que cuando le mirabas a los ojos buceando, veías ojos de felicidad. Que él quería vivir bajo el agua. Yo creo que era una sensación que cuando salía siempre decía, me sabe a poco, ¿no? Cuando salía de las inmersiones, porque era su lugar preferido del mundo, ¿no? Los fondos marinos, ¿no? Así que sin duda es algo, una pasión realmente desmedida. Bueno, a partir de aquí, ese documental que ha tenido un recorrido, se hizo esa inauguración, ese homenaje a Eduardo en el Acuario de Barcelona a través de la visión de ese documental. Yo no sé si se va a mover algo más en torno al documental que has hecho, Gorka.
Sí, bueno, me ha dado muchísima pena no poder estar allí personalmente estos días con la familia, porque estoy aquí, yo como sabes vivo en Canarias, y la verdad que ahora mismo me ha sido imposible ir. Pero bueno, es mi deseo, yo les he dicho desde un primer momento, tanto a él como al resto de personas que me ayudaron también en el documental, como puede ser Andrés Clarós, Enrique Dauner o Paco Fraile, que por mi parte, vamos, que pueden contar con él, que sería muy bonito si quieren hacer cualquier tipo de homenaje, que es la gente que no haya visto el documental y quiera saber de su vida, que por supuesto que cuenten con ellos si quieren hacer un pase, pues como hicimos en el Aquarium, en aquella vez ahí en Barcelona, donde quieran, que por supuesto pueden contar con él, sin eso no hay que ni que decirlo, vaya.
Con una larguísima vida como la de Eduardo, recordemos, murió con 95 años, ¿cómo vertebras un poco, claro, porque el documental tiene un tiempo limitado, naturalmente, ¿no? Vertebrar un poco, es decir, bueno, extraído verdaderamente lo más importante de su carrera, con tantísimas anécdotas, vivencias, tenía que ser algo complicado, ¿no?
Sí, la verdad que más que para un documental daría para una serie,
sí,
su vida. Pero bueno, fuimos, lo que te digo, fue muy entrañable, porque la verdad que cuando nos reuníamos con él para entrevistarle, era una charla entre amigos, y él desde el principio, desde cuando empezó, desde cuando, como te digo, se diseñaba sus propios equipos, desde cuando luego siguió con la imagen submarina, desde cuando empezaron a batirlos, hizo el récord del mundo, desde cuando se sumergían por la Costa Brava y encontraran todos estos pecios romanos. La verdad que fue todo sobre ruedas, es que él te lo daba todo hilado, digamos, ¿no? Se acordaba perfectamente desde el principio hasta el final, Y yo le iba preguntando una cosa y él, vamos, me soltaba ahí un chorro de información con detalles, con años, con meses, con lugares, con profundidades, con todo, que era un libro abierto, era increíble.
Sin duda. En fin, hoy hemos querido iniciar este recorrido que nos llevará a hablar también con Mercedes Vilanova, una de las personas, una veterana también, que creo que también aparece en tu documental, Mercedes, como compañera de Eduardo Amella, compañera subacuática de Eduardo, que fue una gran amiga también. Hoy hablaremos también con Mercedes Vilanova. La semana que viene hablaremos también con Paco Fraile, con Quique Dauner, con Andrés Clarós. En fin, muchísimos amigos pasarán por estos micrófonos, que esta semana ha sido complicado porque hay un campeonato de España en funcionamiento, el Salón Náutico, así que están realmente muy desperdigados todos, ¿eh? Así que hay que considerarlo. Bueno, Gorka, nada, muchísimas gracias por tu trabajo, por ese documental. Creo que ha quedado muy reflejada esa historia de Eduardo en ese documental, que espero que todo el mundo en algún momento pueda ver y disfrutar de la carrera, de la vida subacuática de nuestro amigo. Un abrazo fuerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros y eso, a ver si... Yo sé que ahora está todo muy, muy reciente, pero creo que lo que tú dices, nos deberíamos de reunir entre todos, que creo que no va a haber ningún problema y estaría muy bien hacerle un homenaje, y todo el mundo que no haya podido ver el documental o que quiera saber de la vida de Eduardo, pues a ver si en algún momento podemos volver a reunirnos ahí en Barcelona y que todo el mundo pueda ver y disfrutar y volver a verle a Eduardo, que realmente sigue estando con nosotros, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, no hace falta decírselo, cuenta con este programa para lo que podáis necesitar, solo faltaría. Sí, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias, Gorka.
Chao,
bueno, escuchando My Way, Frank Sinatra, por cierto, era una música que le encantaba a Eduardo Amella, Frank Sinatra. Llegamos al tiempo, a la previsión meteorológica, sabemos el tiempo que esperamos para hoy sábado, mañana domingo, y venga, seguimos adelante. Hoy recordaremos fragmentos realmente impactantes de Eduardo, de Eduardo Amella. Hablaremos también, tal y como decíamos, con Mercedes Vilanova. Volvemos enseguida.
Yes, it was my way.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana amb nuvolositat entre variable i abundant a les comarques de la costa. Fins i tot aquests núvols, tant avui dissabte com també demà diumenge, poden deixar escapar algun plogim de caràcter feble, mentre que la resta de Catalunya les nuvolades seran poc importants i faran més sol a l'interior i també cap a les comarques del Pirineu. Pugen les temperatures màximes tant avui com demà entre els 22 i els 28 graus, puntualment més altes cap a l'interior, especialment demà diumenge, quan podríem arribar a màximes de fins a 30 graus. Pel que fa a la situació marítima, tranquil·la, tot i que amb vents del sud i del sud-oest, que amb el pas de les hores s'aniran enfortint, sobretot a mesura que vagi passant el cap de setmana. Per tant, tindrem marejol, però també algunes àrees de maró fora de la protecció de la costa. cal dir que esperem un canvi de temps important per dimarts, que ens portaria una forta davallada de les temperatures i pluges a tot Catalunya, però això no serà fins dimarts, en principi. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està al voltant dels 20 graus a la Costa Brava i entre els 21 i els 22 a la Costa Central i a la Costa Sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Comata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Al sud-oest de la Llosa de Palamós, sobre un passadís de sorra situat a uns metres de profunditat, reposen les restes del Boreas. Pocs mesos després del seu enfonsament, el peci del Boreas ja estava recobert d'algues i invertebrats. Andreu Llamas, biòleg i autor de diverses guies subaquàtiques, ens ho explica en més detall.
El Boreas és un dels pecis, dels derelictes més amables de fer, perquè si tens la sort de tenir dies d'aigües netes, només de començar a baixar, doncs ja a mitja la fondària ja pots tenir l'oportunitat de veure el sencer. I això és una de les coses que poques vegades passen, no? De poder baixar i veure doncs, tot el barco, doncs, tota la seva disposició, com està tan ben, diguem, col·locat sobre el fons, que sembla que estigui navegant per sobre el fons. Això jo diria que ja d'entrada és una de les coses que més impacta.
Per submergir-se al Boreas és imprescindible apropar-se amb una embarcació. Tots els centres de la zona fan sortides regulars al pèssim. Cal descendir pel cap que uneix la bolla al buc per arribar al pont, a uns 15 o 17 metres. Aquí val la pena mirar als voltants i contemplar els bancs de peixos que solen envoltar el casc. Una vegada dintre, convé anar amb compte amb les aletes, ja que hi ha bastants sediments.
L'itinerari més adient seria, doncs, comencem sempre baixant pel que és el fondeig, aquesta fixa, que ens porta doncs, a la part alta de la coberta, però no ens entretenim en aquesta zona, sinó que d'entrada buscarem la màxima fondària que tinguem previst de baixar. No? En aquest cas, doncs, és la part més fonda, podríem dir, està a uns 32 metres, que correspon al que seria la popa, on està l'hèlix, i és el que faríem, no? Baixar, anar per fora i arribar fins a la popa, fer un cop d'ull a aquesta zona, que és molt maca, i doncs, continuar una mica la volta.
Els fons que envolten el Boreas són interessants. D'on està la coneguda Llosa de Palamós?
El Boreas és, té de maco una mica que està doncs, enfonsat al que és la Llosa de Palamós, que és un fons maco, agradable, que està doncs, això mateix davant de Palamós. Les fondàries doncs, volten entre els 30 i pocs metres a 20 i tants, que, bueno, 20 i tants o fins i tot fins a superfície, pràcticament, podríem dir, no? I és un paisatge que combina tant precoralligen com zones de coralligen.
Just darrere del pont del Boreas s'obre la sala de màquines, lliure de qualsevol obstacle perillós per als submarinistes. Per explorar-la es fa imprescindible, però l'ús d'un focus o una llanterna.
Sempre que entrem dintre del que són estructures enfonsades o vaixells enfonsats, hem d'anar al tanto. En aquest cas és una zona que és, podríem dir que està preparada perquè sigui visitada pels submarinistes, però tot i això, doncs, clar, és un recinte més aviat no massa gran, podríem dir, i que si entren més de dos, tres persones i algun d'ells és poc curós, té una aquaticitat, diguem, una mica defectuosa i comença a letejar sense control, doncs pot enterbolir-ho tot i donar peu a situacions una mica desagradables, no?
Tots aquests motius són més que suficients perquè aquí, des de tota costa, us recomanem explorar els voltants i, per què no, l'interior del Boreas, sempre amb prudència, sentit comú i respectant les mesures de seguretat.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
A tota costa. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Volem recordar també la carrera de l'Eduard Ametlla l'any 1957, una de les aventures més importants de la seva vida.
En el año 1957, un español, Eduardo Ametlla, barcelonés por más señas, batía el récord del mundo de inmersión descendiendo bajo el control de la Marina Española a 100 metros de profundidad. Un francés y un americano, que habían intentado batir aquella marca antes que Ametlla, perecieron en su intento. Era la primera vez que un buceador con equipo autónomo conseguía descender a tal profundidad. Después de tantos años, Eduardo Ametlla sigue en la brecha buceando por todos los mares del mundo. Eduardo Ametlla, no eres ningún niño. ¿Cómo te las arreglas para continuar en el primer plano de esta difícil especialidad de la inmersión submarina?
Yo contestaría esta pregunta con otra. ¿Desde qué punto la juventud depende de los años o bien de la ilusión que se pone en las cosas? Yo he puesto una ilusión extraordinaria en mi trabajo actual. Además, no olvidemos que la inmersión submarina es un deporte en el que las horas de vuelo, la experiencia, te dan una seguridad que supera con creces las facultades físicas que se pueden perder con el paso de los años.
Vimos el año pasado unos programas tuyos realizados en el Océano Índico y ahora nos presentas una serie realizada en las Islas Baleares y en el archipiélago canario. ¿Acaso tú no trabajas y por ello puedes dedicar tanto tiempo a tu afición deportiva?
No es que no trabaje. Lo que ocurre, en realidad, es que hace un año y medio aproximadamente tomé una decisión muy importante en mi vida. Una decisión que ha marcado un hito. Es dejar mi puesto de ejecutivo en una importante empresa para convertir lo que hasta ahora había sido mi hobby en un auténtico objetivo. Es, a partir de este momento, este es mi trabajo. Es el trabajo que a mí me gusta.
Parece, por lo que vemos, que eres muy amigo de los animales. Y lo comprendemos, pero ¿se puede ser amigo de los peces?
Claro que se puede ser amigo de los peces. Es que no son animales los peces. Lo que ocurre es que el fondo del mar estuvo vedado durante muchos años, miles de años, al hombre. El hombre en la prehistoria penetró en el fondo del mar, buceando por la superficie, pero nunca tuvo oportunidad, como ahora, con el invento de la escafandra autónoma, a bucear hacia el fondo. Y es a partir de este momento, cuando el hombre entra deportivamente en el fondo del mar, que ve a los peces como a sus amigos.
Eduardo Almeida, háblanos de la serie que vamos a ver a partir de hoy.
Bajo el título genérico de La llamada de las profundidades...
Perdón, Eduardo. ¿Por qué eso de La llamada de las profundidades? ¿Acaso no es este el mundo del silencio?
No. En fin, el mundo del silencio es un nombre simbólico, por así decirlo. Pero en realidad en el fondo del mar el silencio absoluto no existe. Nosotros, los submarinistas, somos los primeros que lo rompemos con el burbujeo del aire que respiramos. Lo que ocurre es que La llamada de las profundidades es el título que me pareció más idóneo para describir la atracción que el hombre siente en penetrar en el fondo del mar.
Vemos que tienes en tu estudio varios trofeos deportivos de tus pasadas actividades. ¿Continúas obteniendo recompensas?
No, desde el punto de vista deportivo, de estos trofeos deportivos que ustedes ven aquí. Pero sí, desde luego, desde el punto de vista de que hoy estoy aquí ante ustedes y ustedes están dispuestos a dedicar parte de su valioso tiempo a ver estos programas del fondo del mar.
Era una de les moltes sèries que l'Eduard Ametlla ens va deixar de totes aquestes illes de diferents punts del món en els que ell va tenir l'ocasió de fer submarinisme. Fem una petita pausa i tot seguit parlem amb una de les persones que probablement millor ha conegut a l'Eduard Ametlla, la Mercedes Vilanova, amb uns instants en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Sometime you ought to take me in your
arms and say the words I long to hear. En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar... Molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària. I això, lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Estem a la recta final ja d'aquesta edició de Tota Costa, una edició que avui doncs, hem parlat i molt, no?, de l'Eduard Ametlla, hem recordat breus paraules del nostre bon amic. I que, home, creiem que una de les persones que ha de participar també en aquest espai de ràdio és una molt bona amiga de l'Eduard Ametlla, companya d'aquestes aventures subaquàtiques al llarg de moltíssims anys. Us parlo de la Mercedes Vilanova, que, per cert, l'any passat, el 2018, se li va donar el buzo d'honor a la Mercedes i, com a dada, va ser la primera dona a Espanya l'any 1954, i crec que quinta a nivell mundial, ara ens ho certifica ella, en tenir la certificació de bussejadora, En fi, la Mercedes Vilanova va participar també en multitud d'activitats, aventures subaquàtiques, de la mà de no només l'Eduardo Ametlla, sinó també d'altres pioners del submarinisme. Jo no em cansaré de dir que gràcies a tots ells, home, ara anem a fer submarinisme com una activitat més. Sabem, tal com ens deia el Gorka Leclerc a l'inici d'aquest espai de ràdio, és que ells abans, quan feien submarinisme, home, sabien com entraven a l'aigua, però no sabien si sortirien amb condicions físiques realment solvents, no? Mercedes Vilanova, com estàs? Molt bon dia.
Feliç de parlar amb tu i sobretot de recordar l'Ametlla, l'Eduard.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte i per fer-li doncs, aquest, home, molt modest homenatge, però jo crec que l'Eduard va passar moltes estones amb nosaltres aquí en aquest estudi de ràdio parlant del que verdaderament li apassionava, no? Era un apassionat. Jo crec que no he conegut una persona amb una passió més forta que l'Eduard Ametlla amb el submarinisme, no?
Ah, crec que estàs totalment d'acord. O sigui, jo pensant amb aquest homenatge, aquest petit homenatge, penso que per ell, és a dir, el mar ho va ser tot. És a dir, el mar va ser la seva vida. Jo crec que el mar va ser la seva llum, diguéssim, la llum que ell ens va donar. Va ser el seu destí claríssim. I, a més, ell, com saps tu, jo has dit, va ser un gran comunicador de l'experiència al mar.
Sí.
O sigui que a mi em va emocionar molt quan aquest xicot jove, el dia de la celebració del seu, diguem, comiat, va dir que l'Eduard havia sigut per ell un mestre, company i un amic. I crec que amb això aquest xicot jove resumia molt bé el que ha estat l'Ametlla per molts de nosaltres.
Sí, sí, sí. Deixem que expliqui breument la història, no? Efectivament, en el funeral de l'Eduard va voler parlar un noi, no? Un amic...
Un molt jove.
Exacte, sí, molt jove, que feia 5 o 6 anys que coneixia l'Eduard Ametlla, que el va voler conèixer a través del llibre La llamada de les profunditats.
Exacte.
I a partir d'aquí, aquest noi explicava, no? Jo tots els divendres, quan sortia de l'institut, del col·le, en fi, m'anava a casa de l'Eduard a parlar amb ell, que m'expliqués històries subaquàtiques, històries del mar, i això es va, doncs, anar naturalment... Home, amb l'Eduard es podia parlar de tot, no? De manera que es va convertir en un dels seus millors amics i va dir, no?, un pare, un avi, no?
Sí, sí.
Però és que era molt, molt entranyable, l'Eduard, no? Podies parlar amb ell de tot, efectivament, però si a sobre t'agradava el submarinisme, això, la tertúlia es podia fer eterna. Es podia fer eterna. Sí. Mercedes, explica'ns una mica els vostres inicis, no? Sí. Com vas introduir-te, no? en aquest grup, deixa'm que digui, molt d'homes i amb una activitat que estava absolutament tancada en els homes, no? El submarinisme en aquella època.
Mira, era un grup molt reduït i jo vaig tenir la sort de que la meva família, el meu pare, eren molt amics, és a dir, quasi com família de la Nemrod, que era la que proporcionava tots aquests, tot el material. Després estàvem a Montgó, teníem la barca, la platja, teníem tot el que feia falta, i jo vaig ser, cronològicament, de la primera que em vaig poder aprofitar de la vida de l'Ametlla, que era, escolta, d'una altra generació. O sigui que això és molt curiós. Ell va néixer el 24 i jo vaig néixer el 36. És a dir, ell va viure encara la Segona Guerra Mundial i jo apenas em vaig enterar de la Guerra Civil. És a dir, però mai vaig pensar en aquesta diferència d'edat. Sempre vaig considerar que per mi era el millor company d'aquests primers homes. Era una persona d'una sensibilitat extraordinària. Com a nedador era... és que ho notaves a la seva pell. És a dir, de tots aquests primers pioners, jo crec que ell, sens dubte, a mi és el que em donava més seguretat i coneixement. I això és el que la seva filla, la Margarita, va també dir en el seu comiat l'altre dia al Tanatori de les Corts, quan va dir que sempre l'Eduard, fins al final, va cercar el coneixement. Quan ja no podia anar al mar, aleshores, a través d'internet, cercava les estrelles. Jo crec que defineix el que era l'Ametlla. Era un home que buscava el coneixement i, sobretot, del mar. Per mi el mar, no sé si em puc estendre una mica...
I tant.
Però jo he pensat, des que em vas trucar ahir, pensant en l'Ametlla, he pensat que per ell el mar eren tres coses. Per una part era refugi. Un refugi que el vas fer servir tota la vida. És difícil saber, però és on ell trobava la seva autèntica vida. A més, el mar va ser un trampolí per ell, perquè ell sortosament era un home ambiciós en aquella Espanya fosca dels anys 50, i en aquest trampolí que ell portava la llum doncs va ser el que va aconseguir el rècord mundial de baixar els 100 metres. Uh-huh. I això per ell va ser una cosa molt important. I després jo crec que el mar també va ser un consol. Això és difícil de dir per què, però jo penso que va ser un consol per oblidar allò que no li agradava a la vida. I fins i tot m'atreveria a dir, i això crec que ho vaig descobrir també ara fa dos dies al tanatori, quan van dir públicament que havia canviat de sentiment polític. O sigui que el mar, durant tots aquests llargs, tants anys del franquisme, per ell també era un consol. I això crec que el defineix molt com un home que va saber trobar el que era millor per ell. Mm-hmm. No sé si m'explico.
I tant que sí. Refugi, trampolí, consol... En definitiva, l'Eduard Ametlla ens ha deixat amb 95 anys. S'ha de donar gràcies, no? Jo crec que ha tingut una vida llarguíssima, molt plena. Fins fa molt poquet l'Eduard va estar realment en condicions. Crec que les últimes immersions les va fer amb 90-91 anys.
Sens dubte, l'Eduard ha sigut el millor d'Espanya, el millor submarinista que hem tingut, i ha sigut el mestre de tantíssima gent. Per mi va ser sobretot un company. És a dir, començàvem i era la primera vegada que anàvem a les medes, la primera vegada que entràvem en una cova, la primera vegada que anàvem a Cadaqués, la primera vegada que ell feia esquí aquàtic.
Sí, sí, és la primera vegada de tot, clar. Sí, sí.
Amb el Climent Nadal, Vidal, que no el podem descuidar, va ser el primer president del CRIS. Ahir, buscant per internet, vaig trobar la fundació del CRIS, on, si tu la busques, veuràs que hi ha tres fotos en blanc i negre, i les dues fotos submarines sóc jo a Blanes quan vam intentar entrar en un bar, quan naturalment no se'm posa el nom, que tampoc no he volgut que se'm posés mai, però que realment eren els inicis, i això és una fortuna cronològica que jo li dic. És a dir, quan ell funda el CRIS, té 30 anys... una mica més, és a dir, en plena... És el moment millor d'un home per fer-ho. És el moment de la seva plenitud física. Mm-hmm. Jo el conec quan tinc 18, 20, 19 anys, és que és la meva primera joventut. I això és, jo crec que va ser, per mi, sens dubte, és un home que va canviar la meva vida. Vull dir que això li agrairé sempre, mm-hmm. mai més.
I tant,
la meva
i tant,
vida ha estat la mateixa des que vaig tenir l'oportunitat de... estar amb ell, diguem, aquí, sí, sí. I els altres companys, també.
Era una persona que... que deia que era una persona, i així s'ha dit, no?, que realment qui el coneixia no l'oblidava, en el sentit de que deixava petjada, no? Era una persona que impacta. En fi, jo sempre dic, la vida val la pena quan pel camí et trobes persones com l'Eduard Ametlla, no?
Sí, perquè sabia ser el que t'he dit, i el que va dir aquest xicot. Sabia ser un mestre... perquè sempre ampliava el seu coneixement, sabia ser un company perquè et donava la mà i després pues, ha sigut un amic de molta gent. Jo era molt jove i la meva vida ha estat molt diferent la de tots aquests primers pioners. Jo vaig fer altres opcions, però això no té que veure amb la petjada que va deixar en mi i que perdura, eh? Que perdura amb un sentiment d'agraïment.
I tant que sí. Ho deia la seva filla, la Margarita, l'Eduard ha mort amb 95 anys, però... segurament encara amb aquests 95 anys tenia la força, la il·lusió d'una persona de 25, de 30, no? I això és molt important.
Jo el que vaig trobar extraordinari, que va dir la Margarita, no sé si ella se'n va donar compte, és que quan ja no va poder anar al mar, aleshores va voler anar a la Lluna. Sí. Així, a mi això és el que m'ha fet pensar, el que t'he dit abans, que el mar era un refugi, doncs ara que no pot, és la Lluna. Era un trampolí, doncs ara vol ser el primer d'anar... on sigui, però fora de la Terra. Uh-huh. I després era un consol, perquè ja que quan no es podia moure, doncs es movia a través d'internet. A mi em sembla que és un exemple de vida increïble.
I tant, i tant que sí.
Que va ser, a mi em sembla... A veure, jo crec que va ser un home feliç i, fixa't, jo crec que poc reconegut. Perquè que en aquest país ens costa reconèixer els grans.
Home, quan s'arriba...
Sigut reconegut, però en el món del submarinisme triguen moltíssims anys a donar-li la creu de Sant Jordi.
Efectivament.
És a dir,
sí, sí.
Costa. No, costa reconèixer la gent.
Sí, sí.
Però ell... sí.
És així,
sí.
És així. La creu de Sant Jordi que finalment se li va donar, igual que tu també, crec que a tu abans, no? En el 2005, crec, recordar, més
sí,
o menys.
Sí, fixa't que a mi se me la dona perquè sóc entrevistadora per la història oral. Mm-hmm. O sigui, he seguit una carrera molt diferent de la de l'Eduard, però em trobo sempre amb ell, en el meu cor i dins meu i amb el que vam fer. Va ser, per mi va ser una ocasió única. A la vida de tan jove, trobar-me amb una persona tan sensible i amb tantes ganes de mar, que jo sempre les he tingut, això per descomptat.
I tant que sí.
Però per mi el mar ha sigut més un somni, una manera d'interpretar la pròpia vida. Ha sigut diferent, és a dir, són dues maneres diferents de veure el mar. Jo, per mi, no ha sigut un refugi al mar, ha sigut al revés, un èxtasi. Ha sigut una altra cosa. Mm-hmm. I jo crec que per això puc comprendre l'Ametlla i el puc admirar, sens dubte.
Mercedes, de les multitud, mils, segurament, d'immersions que vau fer junts, no? No sé si recordes alguna anècdota, algun moment, alguna immersió que diguis... Sempre, quan hem fet immersió amb companys d'immersió, sempre recordem alguna anècdota, alguna visió, alguna vivència que no te n'oblides, no? En el teu cas...
la més important, sens dubte... és la que ell explica en el mar, com es diu, la llamada de les...
La llamada de les profunditats, el llibre, sí.
Sí, allà és on hi ha un capítol en què explica la immersió que vam fer en una cova a prop de Trencavassos, a l'Escala, i sempre hem discutit, ell i jo. Ell diu que érem tres, jo dic que vam ser dos, perquè l'Amadeu Maristany, que va ser un gran company, malauradament mor a Eivissa molt jove, però és amb el que vam començar, era també un dels pioners, doncs pues vam ser ell i jo sols. I això per mi... És a dir, va ser una gran aventura. Jo crec que per l'Eduard també ho va ser. I fins i tot he escrit un llibre sobre aquesta aventura, sobre el que va significar entrar a 200 metres a dins, dins la fosca. Ell ho explica d'una manera meravellosa en aquest llibre, que segurament és el més conegut. Aquesta va ser també la d'entrar amb una vaixella Blanes dintre... Això va ser una experiència brutal, diguem, o anar per sota les mesures, totes. És a dir, és que era la primera vegada que ho fèiem. Ara, quan, ara sembla que sigui un parc natural, no? Hi van tots.
Sí, sí.
Aleshores, no. Cada immersió era un món nou. Era, sí.
Una experiència, era, sí, sí.
Una experiència única i primera. Eh?
Sí, sí.
O sigui, no eren voyeurs.
I tant.
Era real el que fèiem.
I tant, i tant. El que deia el Gorka, eh? I una mica us se la jugava, o entre cometes, no? Home, l'Eduard se la va jugar més d'un cop, no? Però sí que és cert que abans, en aquella època, quan un feia la immersió i es ficava una mica profund, sabia que entrava, però no sabia si sortiria bé, no?
Sí, però jo una cosa que a mi em va donar molta seguretat de l'Eduard és que era un home prudent. Sabia el que feia, eh? Era un mestre. Vull dir, no, jo crec que per això és tan important l'Ametlla, perquè s'arriscava, però la condició del risc sempre és la prudència. Eh?
A més, deixa que digui una cosa públicament,
era un savi,
no?
Era un savi.
I això no ho dic jo, que la veritat és que he tingut el privilegi de fer immersions amb l'Eduard, no? Però sí que és cert que quan feies immersió amb l'Eduard com a parella, anaves i estava constantment pendent de la seva parella.
Sí,
constantment
company,
de que feia submarinisme amb tu, o sigui, hi han companys, tu saps, que en fi, mira, sí, sí, vaig cap aquí, vaig cap allà, ah, estàs aquí, no t'havia vist, no? Però l'Eduard sempre estava controlant una mica, doncs, que el company d'immersió anés bé.
És el que t'he dit.
Exacte,
és
no?
El que t'he dit, que el donava
seguretat
i al mateix temps coneixement.
I tant.
Perquè
i tant,
ell sempre estava cercant. Jo crec que ell, bueno, per mi la definició d'ell és la definició d'un home ambiciós. Jo crec que en aquest país necessitem homes com ells, que tinguin l'ambició d'arribar més lluny, de fer-ho bé, de ser els primers, de ser reconeguts, de ser admirats, perquè va ser un gran comunicador, també. Ell volia ser un comunicador. Potser aquesta vertent és la que, bueno, va escriure llibres, va fer fotos, va fer films, va arribar a la televisió, però no va poder arribar tan lluny com ell hagués... Com ell cercava, però segurament això és culpa del nostre país, no d'ell. Uh-huh. És a dir, no se li va donar prou.
I tant. En fi, amics, l'Eduard Ametlla, una persona doncs, que sens dubte ha deixat molta petjada, no només en el sector subaquàtic, sinó en fi, una persona realment impactant, no? Repeteixo, val la pena doncs, trobar-te pel camí a la vida doncs, persones amb aquesta personalitat com el nostre bon amic Eduard Ametlla. Mercedes Vilanova, ha estat un plaer. Gràcies per passar una estona amb nosaltres. També un petó molt fort, perquè sé que estimaves molt a l'Eduard. Tots l'estimàvem, però especialment tu, per la vivència, per els anys de coneixença, doncs sé que, en fi, que estàs passant moments complicats, de manera que t'enviem un petó molt fort.
Vale. Gràcies també a vosaltres.
Gràcies, Mercedes. Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Bé, la setmana que ve parlarem també amb molts amics de l'Eduard Ametlla, el Quique Downer, el Josep Maria Castellví, va tenir l'ocasió de fer una de les darreres immersions, amb una cova entranyable per a l'Eduard Ametlla a la illa de Mallorca. La setmana que ve no us ho perdeu, perquè recordarem molts elements d'aquesta figura que, gràcies a ell, molts de nosaltres hem descobert la passió pel fons del mar. For strangers in the night. Do-de-do-be-do. Do-de-do-de-da-da-da-da.
A tota costa.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tot a Costa. En qualsevol cas, ja sabeu, com sempre, us convidem a compartir
Dues hores de ràdio dedicades en el turisme, la gastronomia i la enologia. Serà amb una nova entrega de Trotamundos que arriba en aquesta sintonia. Re, en breu, ara mateix.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.